Cugat Media. Notícies.
Bona tarda. L'Associació de Veïns de Vulpelleres demana que es declari descarti la zona de la Guinardera del llistat de les quatre ubicacions possibles que l'Ajuntament contempla per construir l'escola La Mirada. L'entitat veïnal considera que, tal com diu l'informe d'anàlisis alternatives per l'escola de La Mirada, elaborat pel Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament, aquest terreny municipal, situat entre l'Avinguda Europa i l'Avinguda Can Campanyà, està mal comunicat amb el barri i està afectat per un alt nivell de contaminació ambiental i acústica per la seva proximitat amb l'autopista C-16. És dimecres 13 de març de 2024 i també és notícia que les investigacions sobre la compra de mascaretes durant els moments més durs de la pandèmia tornen a posar el focus en l'empresa amb seu a Sant Cugat, FCS Select Products. Aquest cop és per la investigació a l'empresari Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que la Fiscalia Provincial de Madrid ha denunciat per un frau fiscal. La Fiscalia exposa que suposadament va defraudar en l'impost de societats un total de 350.951 euros durant el 2020 i 2021 mitjançant factures falses i societats pantalla, segons avança el diari Punès. La denúncia, que també inclou falsedat documental, és fruit de 2 anys d'investigacions sobre les activitats de les societats de González Amador pel seu enriquiment durant la pandèmia i que està vinculat, com dèiem, a l'empresa santcugatenca. El monument d'homenatge als afectats i les víctimes de la pandèmia s'inaugurarà com a màxim el juny de 2025, segons ha avançat a Cugat Media la regidora de Cultura, Núria Escamilla. El dèficit que afronta l'Ajuntament impossibilita que l'escultura de Gerard Vilardebó es pugui realitzar aquest any. Escamilla ha puntualitzat que el projecte i idea del govern anterior va encallar-se per temes de funcionament interns, problemes contractuals i el nom també de l'escultura. Segons la regidora juntaire, el govern tripartit format per Esquerra, el PSC i la CUP no veia correcte que el nom de l'obra fos Junts, en al·lusió al principal grup de l'oposició, en aquella època i ara soci majoritari de govern. I atenció, perquè Comissions Obreres i UGT han convocat aturades al Servei de Rodalies de Catalunya el divendres 15 de març. És aquest divendres. Més de 400 interventors i empleats de les estacions, així com els del centre de gestió, estan convocats a una vaga de 23 hores. L'aturada es dividirà en 3 torns, entre la mitjanit i les 6, amb aturades als centres de gestió i també en el torn de matí i de tarda. Ara per ara, però, encara no s'ha especificat quin serà el percentatge de serveis mínims. A Sant Cugat, recordin, es veu afectada la línia R8 amb parades Sant Cugat Coll Favà.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
Cinc de la tarda, 3 minuts. Reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora d'avui dimecres. Informació de servei, comencem pel trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Tenim algunes incidències que ens compliquen un pèl el trànsit. Per exemple, un accident a l'autopista del Maresme, a la C32, entre Mataró, Argentona, aquesta zona. Hi ha un carril tallat en sentit Barcelona, aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig, com et deia, a la C32, tram de Mataró, Argentona i en sentit Barcelona. Autopista AP7, un altre accident, al tram del Papiol, que talla carril, sentit nord, diguem-ne sentit Girona, aturades d'uns 4 quilòmetres entre Castellbisbal i el Papiol, en aquest tram de l'AP7, sempre en direcció nord. Com passa sovint, quan hi ha una incidència en aquesta zona, també afecta l'autopista B23. Pensa que parlem d'retencions d'uns 4 quilòmetres entre Molins de Rei i el Papiol en aquest tram de la B23. A més, va especialment carregada la C58 Pastorel d'un accident a tocar del nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona, ja el tenim resolt, però encara hi ha aturades de més de 5 quilòmetres, com et deia, l'autopista C58 entre Ripollet i el nus de la Trinitat.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Roger. Bona tarda.
Bona tarda.
I pel que fa al transport públic, anem al Transmet. Daniel Cáceres.
Doncs en aquests moments podem parlar d'un dimecres de plena normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Els principals operadors de transport no han informat de cap incidència significativa. Així que el conjunt de les línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. De moment, això és tot des del Transmet.
We'll be right back.
cada tarda, de 4 a 6,
Connectats.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
A vegades passes per una via i sempre hi has vist un local i no et pares a pensar tota la vida i història que allotja. A Sabadell li pot succeir als qui caminen pel carrer Lassi i no s'aturin davant de l'escola de dansa Bots. Per això hi hem enviat el Pau Duran. Bona tarda.
Bona tarda, doncs hem vingut fins a l'escola Bots perquè la volem conèixer per dins i qui millor per fer-nos en 5 cèntims que la seva directora, la Montse Argemí. Gràcies per acollir-nos, Montse.
Gràcies a vosaltres per venir.
Quan va néixer l'escola Bots?
L'escola Bots va néixer al setembre de l'any 1995. És a dir que ben aviat, bueno, ben aviat tampoc, però bueno, ben aviat farem...
Ah, sí, no? Un parell d'anys com a molt.
Sí, sí, com a molt, sí, sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, són molts anys.
Sí, sí. Molts anys, no els resumim, mirem amb una frase, però clar, suposo que una vegada ja on s'ha consolidat, no? Ja heu passat allò que se diu la majoria d'edat, no? Ja entre més de 18, han passat diverses dècades, haureu passat per diferents fases.
Exacte, han passat molts anys, han passat moltes coses, és una trajectòria molt llarga, i, però bueno, pensant avui també doncs, que em vindries a veure, no? I vas pensant en anècdotes, vas pensant en moments, i amb moltes persones que han passat per aquí, molts alumnes, i bueno, que es fa molt caliu, gent que ara doncs, havien vingut de jovenets i ara et porten els fills o les filles, gent que havien vingut amb uns certs anys i després doncs, hi ha una pausa en què no poden venir, que tornen, és a dir, que això és molt bonic, perquè es fa com una, bueno, es fa com una germanor molt gran. En aquest món de la dansa, dins les classes, sembla que només vens a ballar i passen moltes coses.
Tens la sensació que s'ha fet una mica comunitat de dansaires o de gent interessada en la dansa?
Sí, a nivell de l'escola o a nivell de Sabadell, vols dir?
Si vols, dels dos, però m'interessa sobretot de l'escola.
De l'escola, sí, s'ha fet comunitat i tant. És això que et comentava, que et vas trobant en certs moments, trobes amb algú, fas alguna petita reunió i la d'anècdotes que surten, la de records, és impressionant. Llavors és com el que deia, no és més que venir a fer dansa. Es fan unes amistats i es fan uns lligams bastant forts, la veritat.
Quan algú et ve a veure al cap d'un temps o us trobeu així... Quines coses diries que recorda? Tenen aquestes anècdotes de les que parles, tenen a veure amb l'esforç, amb descobriments, amb alguna cosa que va passar a classe, amb actuacions... Què se'n recorda la gent?
Doncs mira, una mica de tot. Te n'en recordes d'anècdotes, a vegades de coses de classe? Ostres, te'n recordes aquell dia que estàvem marcant aquell exercici i, no sé, hi va passar alguna cosa o algú no li va sortir bé o algú es va fer mal o, no sé, qualsevol tonteria, no? I fins a coses d'actuacions, que aquí sempre hi ha més suquillo, no? Perquè, ostres, hem anat aquí a fer un bolo i, no sé, i és molt divertit, hem passat moltes coses. De tot, passat de tot. No sé, ara no et sabria dir, moltes coses.
Tu recordes el naixement de l'escola de dansa Bots?
Sí, i tant que ho recordo. Molt esforç, perquè va costar molt. Vam començar amb una companya, amb la Glòria Pons. Vam començar totes dues i doncs, bueno, va ser un gran esforç engegar-ho. Vam tenir molta feina. Vam començar al carrer Vilarrúbies. Vam estar 5 anys al carrer Vilarrúbies i llavors ja vam fer el trasllat cap aquí i al carrer Lassi, que és on estem ara doncs, d'això, des de farà aviat 25 anys. I, bueno, i en aquell primer moment l'esforç doncs, de... Clar, nosaltres vam pintar, vam tirar parets, vam fer 50.000 coses, vull dir, a nivell físic doncs, per arrencar-ho i també doncs, bueno, a nivell... bueno, també físic, no? De posar en marxa l'escola, de preparar classes, d'engegar... Sí, sí, va costar, però bueno, vam fer molta il·lusió i jo crec que això es va notar i ho vam encomanar, perquè de seguida vull dir, va venir molta gent amb molta il·lusió per la dansa, per fer les classes, vull dir que vam engegar prou bé en aquell moment.
Quan veu arrencar, veieu que això ja era un projecte vital que aniria per llarg o no us imaginàveu que estem pràcticament a punt de fer el quart de segle de vida?
Doncs mira, al començar... No ho sé. Per mi sempre ha sigut una cosa... Per mi la dansa i el projecte d'escola sempre l'he tingut al cap. Bueno, sempre tampoc, a partir dels 20 anys o així, sí que jo ja el tenia molt clar, que a mi m'agradava molt ensenyar, m'agradava la pedagogia, m'agradava molt el contacte amb els alumnes, m'agrada molt també la faceta més de coreografia, no? Doncs que també col·laboro molt amb entitats, amb la Faràndula, amb molts grups doncs, ajudant a fer coreografies, que també és una cosa que a mi m'agrada molt. Però sobretot el contacte amb la gent a les classes, amb l'alumne, és amb el que gaudeixo més. Llavors, no sé, tampoc crec que m'ho vaig plantejar, o sigui, sí vaig començar amb molta il·lusió, però bueno, potser sí que en aquell moment no hagués pensat, no?, que ara encara estaria aquí, no?, després de tants anys.
Dius que a partir d'un moment veus que et comença a interessar el fet aquest educatiu, però en tu la dansa havia començat molt abans, explica'ns.
Sí, havia començat molt abans, però tampoc no et pensis, vaig començar bastant de gran a ballar. Sempre m'havia agradat molt la música, m'havia agradat molt ballar, de tota la vida, però així com més amb escola, no?, a formar-me, potser vaig començar amb 14, 15 anys, vull dir, vaig començar bastant de gran. Sí, sí, el que passa és que llavors de seguida vaig veure que m'interessava i vaig començar a buscar doncs, més classes, més cursos, més coses a fer, no?, per formar-me.
A vegades hi ha una mica el Sant Benet, aquell de s'ha de començar de molt jove i tal. Algú ara que vingués amb aquestes edats que vas començar tu, creus que tindria accés també per poder iniciar-se?
Sí, jo crec que sí. Si hi ha unes condicions, hi ha un esforç i evidentment unes condicions una mica, no sé si innates, no? Perquè també tot es pot aprendre i et pots anar formant. Però també és molt important això, no? El treball. Jo crec que sí. Si hi ha aquesta premissa, clar, evidentment, si vens amb 20 anys i dius, ostres, però és que no tinc coordinació, no tinc ritme, no tinc creativitat, doncs diré, ostres, doncs potser no. Però si no és aquest el cas, per què no? Sí.
I pel que fa a la dansa que s'ensenya pròpiament, esteu ensenyant el mateix que als inicis? Ha anat canviant algun procés, algun sistema o algun estil?
Sí, clar, més que res estils. Clar, quan nosaltres vam començar, doncs, bueno, fèiem a l'escola, ensenyàvem la dansa clàssica, que evidentment que la seguim ensenyant, que és la base, no? La dansa clàssica, fèiem la dansa jazz, que és sobretot el que jo faig, dansa jazz, i la dansa contemporània, el claqué, també el fèiem, però llavors de seguida va ser quan va començar a aparèixer el hip-hop, no? El que és les danses urbanes, que, bueno, que va venir molt de seguida que nosaltres vam obrir l'escola, és com començava a repuntar. Clar, tot això ha anat pujant, 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 i ara doncs, bueno, hi ha molts estils, no?, dins de les danses urbanes que també en fem alguns, que també els treballem, sobretot en aquest aspecte, és en el que ha variat més. El que és el claqué, el que és el jazz, el contemporani, el clàssic, això ho seguim treballant igual.
I tu detectes per això que, ostres, hi ha algun clàssic que... Bueno, sempre hi ha com un remanent de gent que s'hi acosta interessada, però de sobte ara es posa molt de moda un estil, pel que sigui, perquè ho han vist a la tele, perquè estan fent una sèrie de concursos o shows que el faciliten, i de sobte tothom ve a demanar-te X cosa.
Sí, això passa. Sí, això passa, que de cop, doncs, bueno, a televisió es fan estils més comercials, doncs, bueno, sobretot els joves, no?, volen fer aquests estils també. Però no et pensis, també, potser perquè també des de les escoles, no només nosaltres, no?, des de la majoria de les escoles, també donem importància a lo que és el clàssic o la base, amb el jazz també, o amb el contemporani, en qualsevol disciplina es treballa una tècnica, una base que és molt important, i nosaltres sempre pensem que, o intentem inculcar, no?, que s'ha de disfrutar ballant, però que és molt important també des d'una certa rigorositat a l'hora d'ensenyar una tècnica, una disciplina, no ballar per ballar, que està molt bé, però a més penso que pots disfrutar molt més i gaudir molt més de la dansa si tens aquesta base.
Que bo. Ara mateix em sabries dir quants alumnes hi ha matriculats? Potser no allò avui, però si diem allò, aquest curs, per exemple, vots, sí, quants alumnes formarà?
Ara mateix devem tenir més o menys uns 320 alumnes, ara mateix. Sí.
I aproximadament l'acumulat de tots els anys que porta vots en marxa, sí, quants diries que són?
Ostres, ara m'has pillat, eh? Ara no t'ho sabria dir. No ho sé, imagina't, moltíssims, perquè clar, sí que cada curs un gruix d'alumnes continuen, però clar, sempre cada curs van variant, no? També n'hi ha que ho deixen, hi ha gent que apareix nova. Ostres, no ho sé. No ho sé, no t'ho sabria dir. Ho hauria de buscar.
I suposo que et deu passar que vas pels llocs, no? I deus trobar fins a alguns alumnes que realment, pràcticament, s'hi hauran arribat a poder dedicar, a altres que potser el que van fer va ser formar-se, gaudir-ho, com deies, i potser al final el que són és, no sé si dir-ne, més bons consumidors de dansa.
Sí, 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 és això. Hi ha alumnes que van gaudir molt al moment en què van ballar i n'hi ha que encara venen. Hi ha alumnes que fa 30 anys que venen a l'escola, que van començar i que encara hi són, no? Gent doncs, que té la seva feina, la seva vida, que potser no té res a veure amb la dansa, però que per ells és una cosa que va amb ells, que ho han de fer, que diuen, ostres, és que si aquest mes no puc venir, em falta alguna cosa, no? Perquè ho gaudeixen molt. I és el que dius, també hi ha alumnes que s'han format, doncs, que estan treballant professionalment, això també és una gran satisfacció, evidentment, però llavors també hi ha un gruix d'alumnes, doncs, que gaudeixen de la dansa, no? I que es forma part de ho necessiten, no? També forma part de la seva vida. Com aquell que va a córrer o, no sé, que els agrada córrer, fer esport, fer una altra cosa, hi ha molta gent que necessiten el fer dansa.
I, a més, per si no fos prou complicació tot això, fas moltes col·laboracions també amb espectacles de la ciutat, sí. Amb rues... Explica'ns una mica.
Sí, bueno, a veure, sí, faig moltes col·laboracions, l'escola col·labora amb moltes coses. Ara no et sabria dir, aviam, per exemple, amb Reis, amb Cavalcades, doncs fa molts anys que participem. Si es fa Fira Reial també participem. Hem participat, doncs, molts anys havíem participat, amb, per exemple, a Pregó de Festa Major, doncs, amb l'espectacle inaugural, amb Festes de l'Esport, que es feien, doncs, al Principal... no sé, a nivell de ciutat hem participat puntualment en moltes coses diferents. Llavors també hi ha participacions ara mateix amb... Bueno, ara mateix també fa molts anys, amb la Faràndula, tot el que es fa de teatre familiar, teatre musical familiar, doncs durant molts dels espectacles que es fan jo he fet la coreografia. Alguns dels espectacles ha participat també un gruix de ballarins i ballarines de l'escola, com a cos de ball d'aquests espectacles. No ho sé. Sí, moltes coses. Sempre estem liats.
Quantes hores té el dia per tu, Montse?
Doncs, bueno, bastantes. Sempre em va el cap a mil. Realment, a vegades, encara que no estigui preparant o estigui muntant cap cosa o estigui dins la classe, però a vegades te'n vas a dormir i estàs amb el cap, estàs pensant, no? Estàs pensant, ostres, aquests passos, aquesta coreografia, i ho vas fent mentalment. Sí, sí, és un no parar, això.
Doncs mira, em va molt bé que em diguis que estàs pensant, perquè m'agradaria que acabéssim aquesta entrevista amb una cançó molt especial per tu i crec que va per aquí.
Vale, perfecte.
Digue-me-la.
Ah, te la dic jo? Vale. El 5 d'Aretha Franklin.
Per què escolls aquesta?
Mira, no sé, és una cançó que sempre, evidentment té una pila d'anys, aquesta música a mi em carrega d'energia. O sigui, em dona com, no sé, em carrega les piles, m'agrada molt, m'encanta. I jo l'he muntat moltes vegades a classe amb coreografia. Els meus alumnes, alguns, l'han ballat moltes vegades.
Montse, a mi, moltes gràcies per deixar entrar al programa, aquí als budells de l'Escola de Dansa Bots.
Gràcies a vosaltres per venir. Mil gràcies.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Amb molt de gust. Aquest podcast és una producció de Ràdio Ciutat de Badalona.
Restaurant va obrir les seves portes el 2005 a Badalona i abans de la pandèmia va ser l'únic restaurant de la ciutat en aparèixer a la guia Michelin. Ens ho expliquen la Paula, cap de cuina, i l'Estefania, cap de sala, i el nostre company, Santiago Espasa.
Avui a la secció de gastronomia ens anem fins a Olmos Restaurant, el número 7 del carrer de Francesc Teixidor de Badalona. Les germanes Paula i Estefania Merino ens expliquen la història d'aquest restaurant que va arribar a la nostra ciutat ara fa quasi 20 anys. Bona tarda.
Bona
tarda. Esteu, Paula, Estefania?
Hola, buenas tardes.
A mi sempre m'agrada començar aquesta secció amb una pregunta i és: què és Olmos Restaurant?
Lo definiria com una tradició familiar en la professió de la hostelería. Nosotros venimos de la tercera generación, ahora mismo somos la tercera generación de hosteleros, y de ahí viene, ¿no?, de la tradición.
Clar, lo curioso es que las dos sou germanes en aquest restaurant, y yo volia preguntar-vos una mica com es va originar aquest negoci.
Bueno, pues Olmos Restaurant es un restaurante que abrieron mis padres por la necesidad, bueno, pues de emprender otro nuevo negocio. Que fue en el polígono, pues en el Grand Land. En un primer momento, pues abrieron una cafetería de menú diario, donde se sirven las comidas clásicas y tradicionales, que es a lo que ellos habían dedicado toda la vida. Con el paso de, bueno, realmente un año, año y medio, surgió la oportunidad de abrir la planta de arriba para hacer un restaurante un poquito más selecto y con platos ya, pues, hacer una carta de mercado y producto de mercado, que es el restaurante Olmos Gourmet.
Vale, o sigui, teniu dos restaurants, llavors.
Sí.
O sigui, la planta de baix és més cafeteria o de menú, i la part de dalt, doncs, com més gastronòmic,
un restaurant,
una experiència,
exacte,
com a tal.
Gastronòmic.
Vale, vale. I com definiríeu amb una paraula el vostre restaurant?
Wow, qué pregunta. ¿Con una sola?
Sí.
Es muy difícil. Es difícil porque al ser dos y son tan diferentes, es muy complicado definírtelo con una palabra. Te podríamos decir que abajo es cocina tradicional y arriba podría ser producto.
Pues ahora se me ha ocurrido, yo creo que la palabra es también vocación, ¿no? Porque
sí,
al final nosotros sí somos la tercera generación, pero podríamos haber escogido otro oficio perfectamente, y al final lo hemos escogido, hablo por las dos, por vocación, porque nos gusta lo que hacemos y porque nos sentimos muy cómodas haciendo lo que hacemos.
Ara, per entendre, una de vosaltres és cap de sala, una altra és cap de cuina, però en els dos restaurants, només a dalt, només a baix, com us organitzeu la comunicació entre sala i cuina en els dos restaurants?
Cuando uno tiene un negocio, al final lo hace todo y tiene que saber hacerlo todo, tiene que saber estar en todos lados. Actualmente, Paula es la jefa de cocina y Paula gestiona las dos cocinas y yo siempre estoy en la sala. El restaurante, aunque parezca que no, se tocan muchísimas, muchísimas zonas. O sea, proveedores, todos los negocios tienen muchísimas vertientes. Entonces nos intentamos distribuir, pues, Paula más encarada a proveedores y cocina y yo al resto.
Clar, és que és això, si sou cap de sala, cap de cuina, però a més, les caps del restaurant, llavors heu d'anar més enllà amb tota la feina. Però de tot el que esteu fent, té molt a veure amb el que heu estudiat, o sigui, parlant una mica de vosaltres i com us veu dirigir cap a l'ofici que teniu ara mateix.
Sí, claro, yo estudié cocina en Hoffman, ya superdirigida a poder llevar el restaurante, para poder estar en cocina, evidentemente. Y bueno, pues estudié cocina ya con ese objetivo, Y luego, evidentemente, pues la experiencia de estar allí trabajando también con cocineros que hemos sido, que tenemos, y el equipo que yo siempre, que siempre me ha ayudado, me ha respaldado, y que bueno, poco a poco, pues tanto cuando yo empecé aprendía de los trabajadores que estaban en Olmos, como que luego poco a poco yo he ido escalando posiciones y ahora sí soy la jefa, con un equipo que evidentemente me ayuda, me respalda, porque si no, pues evidentemente no se llega a todo. Y básicamente la organización que tenemos es esta, ¿no? Tenemos dos equipos de cocina, porque son dos cocinas independientes, y yo pues intento estar arriba y abajo según la necesidad del momento del negocio, si es arriba o abajo, y intento, bueno, pues gestionar pedidos, como decía Estefanía, los proveedores, todos los centralizan en mí. Estefanía estudió protocolo, que le sirve muchísimo pues para organizar caterings, que también además hacemos caterings, organizar bodas, que también hemos hecho bodas preciosas.
Ay, sí, parlem un moment d'això. Si les, ho feu en el propi restaurant o organitzeu aquest catering, però per...
Ambas coses, sí.
Vale. Yo, hablando de estudios, yo estudié protocolo y relaciones institucionales 3 años en la Escuela Superior de Protocolo. Cuando terminé, también hice 2 años en Hoffman, en la Escuela de Hostelería, y además hice un máster en Wedding Planner, que es organización de bodas. Por lo que estos estudios sí que han hecho que nosotros podamos llevar nuestro negocio a abrir otras facetas, ¿no? Como es el tema del catering. Entonces, las bodas que tú decías, por ejemplo, nosotros las hacemos a día de hoy en el restaurante porque tenemos las instalaciones y para según qué tipo de bodas va muy bien. Además, nuestra sala es un espectáculo, es preciosa y tiene unos paneles divisorios que permite hacer y jugar con esto de con muchas creatividades para en cuanto a estos eventos. Y también pues hacerlo en la línea de catering, es decir, nosotros a día de hoy trabajamos con alguna masía, alquilamos la masía y allí hacemos el evento, por lo que transportamos toda nuestra gastronomía a les zones que el cliente necessite.
Ara m'heu parlat dels vostres estudis, però abans d'Olmos veu treballar en un altre lloc. Clar, la vostra experiència en el món dels restaurants, de la gastronomia, va començar a Olmos o realment va començar en altres llocs?
La mía ha estado siempre dirigida a, desde que abrimos el restaurante en 2005, la he vivido en Olmos, siempre. Y he aprendido muchísimo porque por ahí han pasado, además de muchos años, personas que me han enseñado mucho y gracias a personas que me han enseñado y que he visto errores, fallos, he podido aprender y ser lo que actualmente soy como profesional.
Yo, bueno, estuve trabajando, pero en otro restaurante poco tiempo porque por necesidades de la empresa, de mis padres, me recurrieron rápido a... O sea, estuve muy poquito tiempo trabajando fuera. Pero cuando empecé en el Olmos, como he dicho antes, como tenía tantos cocineros a mi alrededor, pues he podido aprender de ellos y al final tenía la propia escuela o la propia experiencia dentro de mi casa, ¿no? Entonces, pues empecé desde abajo, en cuarto frío, aprendiendo pues un poquito a hacerlo todo, como lo hubiera hecho fuera, pero dentro de mi casa. Y conforme han ido pasando los años, pues he acabado escalando y estando de jefa de cocina, pero desde abajo.
Dins de tota la història d'Olmos, hi ha un moment en el que veu estar en la guia Michelin. Com, o sigui, una mica explica als nostres oients com s'aconsegueix estar en aquesta guia.
Bueno, nosotras llamamos a la guía Michelin, yo les hice un correo electrónico y yo les llamé, les hice un email y les dije, hola, estamos en Badalona, en una zona un poco así diferente, pero aquí estamos. Así que, bueno, me costaron 2 años que vinieran a vernos y a los 2 años pues se personaron. Y el crítico de la guía Michelin comió una persona sola en una mesa, que yo no creo que me olvide nunca en mi vida. Y
nervis, ¿no?
Sí, bueno, es que al final es que bueno, se ve claro, no sé por qué se detecta y mira que es una zona que allí la gente puede venir a comer sola, ¿no? Está muy aceptado porque al final es gente que está trabajando alrededor de la zona. Y sí, sí tenemos clientes que vienen solo uno, una mesa para uno, pero aquel día era una mesa para uno, no sé, muy diferente. Y recuerdo, bueno, yo decirme, no te pongas nerviosa, lo que tenga que ser será. Bueno, y cuando acabo de comer, pues se presentó este hombre tan majo y me enseñó la guía y bueno, pues ahí entramos en la, en la VIP Gourmand en ese año.
Molt bé, l'únic restaurant de tota la ciutat de Badalona.
En ese momento,
en aquell moment.
En ese momento éramos el único.
I ara també parlant d'Olmos com a restaurant. Què vol dir Olmos? O sigui, per què aquest nom?
El nombre es el pueblo de donde mi abuela y mi abuelo veraneaban.
La primera generació, no?
Eso es, la primera generación.
I què ofereix el vostre restaurant? Ara ja anem més específicament, no? El tipus de producte que ofereix, potser em centraria més en la part de dalt, que és la part més gourmet.
Pues, como he dicho antes, lo primero que ofrecemos siempre es producto de muy buena calidad, que esto es lo que prima en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de entender la gastronomía, ¿no? del gourmet. Entonces, tú te puedes comer desde una anchoa, que por ejemplo hacemos con un pan de brioche, una crema de queso camembert y unas mermeladas y una mermelada de tomate, que combina muy bien los sabores y, bueno, pues le damos una vuelta, ¿no?, a una clásica anchoa, pero siempre tratando el producto con el máximo respeto, sin que enmascare tanto, o sea, demasiado los otros sabores al producto principal, que es la anchoa. Luego te puedes comer, por ejemplo, que son unas favoritas en el gourmet, las croquetas de gamba roja y merluza, que pues tienen muchísima cantidad de gamba roja, que quiere decir que cuando te comes la croqueta, pues parece que te estás comiendo una gamba roja. Bueno, ¿qué más? Pues también...
¿Quién es el plat clàssic d'Olmos? El que podríem dir que la gent ve i potser ho recorda una mica per aquest plat.
Mm. Pues mira, siempre desde que abrimos es el arroz de cochinillo. Sí, es un plato que aunque la gente que pueda venir al restaurante no lo vea en carta, es un plato que siempre que lo puedes pedir siempre y lo vamos a tener fuera de carta, digamos, porque es un plato que nos define desde que abrimos. Es un plato que tenemos desde siempre y es como el clásico y el favorito de todo el mundo. Entonces, los que nos conocen de siempre, cuando vienen nos dicen, ¿me vas a hacer el arroz de cochinillo?
Clar,
¿no?
Això, sí, sí. Això t'anava a dir. No ho teniu a carta, llavors, si jo no he vingut mai, no ho oferiu? O sigui, el cambrer o cambrera no ho ofereix?
Tal
o sigui,
qual.
Només és... que ha vingut des de fa molts anys.
Sí, sí. Nosotros ofrecemos en algunas ocasiones este arroz, pero sí que es verdad que hay como una boca-oreja y yo hay clientes nuevos a día de hoy que vienen y no los hemos visto porque es primera visita. Oye, perdona, ¿tenéis el arroz de cochinillo? Y entonces pienso, ostras, a veces me da una ilusión porque pienso, esto no lo ponen en ningún lado, esto se lo ha dicho alguien. Entonces, al final, a día de hoy, aunque las redes sociales son una maravilla para todo lo que es el tema publicidad y que se oiga y que se sepa de los negocios, el boca a oreja es una maravilla, porque sí. El cliente que queda satisfecho con un plato tuyo y en una comida de domingo le recomienda a la familia, al cuñado, a quien sea, oye, tienes que ir a este sitio y comerte el arroz de cochinillo. Y yo cuando lo recibo en mesa y veo esto, wow, yo es que digo, bien, esto es buena señal.
Lo quitamos de carta porque queríamos introducir nuevos arroces, porque la verdad que nos gusta mucho cocinar arroces, que tenemos arroces muy buenos, y claro, como siempre teníamos el arroz de cochinillo, nunca podíamos poner otros que pudiéramos también demostrar o poder hacer otros platos con otros tipos de carne o con otros tipos de setas que queríamos ir metiendo. Entonces decidimos ir cambiando la carta según la estación y poder poner otro tipo de producto, pero el de cochinillo siempre que quede ahí en el fuera de carta para el cliente que no puede venir y no comer este arroz.
Y me gustaría hacer un llamamiento al arroz para uno. El arroz para uno en nuestra casa se hace arroz para uno. ¿Por qué? Yo me acuerdo que cuando empezamos a trabajar Paula y yo, Paula me decía, es que el arroz es para dos. Y yo le decía a Paula, por favor, yo siempre me encuentro con este hándicap cuando voy a comer. Por favor, arroz para uno. Y sí, al final lo ha conseguido y la fórmula que ha encontrado para poder tener un arroz para uno y que la logística de cocina no impida que el servicio salga como tiene que salir. O sea que somos defensores del arroz para uno.
Jo us anava a preguntar si teniu algun projecte de futur com a germanes o el vostre projecte de futur és quedar-vos a Olmos i potenciar encara més aquest restaurant.
Es una conversación que tenemos mi hermana y yo, creo que semanalmente, porque sí, sí que nos gustaría, tenemos proyectos, pero es que es tan difícil muchas veces conciliar la familia con estos proyectos que tenemos a nivel hostelería, que ya sabemos que la hostelería, los puntos fuertes son fines de semana, noches, que claro, no puedo decir de este agua, no beberé, però sí que hi ha projectes que tenim en cabeza, no sé si llegaran a terme o si no.
Doncs moltes gràcies, Paula, Estefania, per compartir la història d'aquest negoci familiar que des d'aquí animem a tots els badalonins i badalonines a anar al vostre restaurant i, sobretot, a menjar aquest arroz de cochinillo, que no està a la carta, però que es pot demanar. Sí, es pot demanar. Així que moltes, moltes gràcies per venir.
Moltes gràcies.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Bé, de seguida continuem amb el Connectats, amb la programació habitual, amb els continguts habituals, però un incís per informar-vos que el president Pere Aragonès ha convocat eleccions anticipades el 12 de maig, després del fracàs de l'aprovació de la llei de pressupostos. Ho hem estat parlant a la tertúlia i estàvem pendents d'aquesta reunió que s'estava produint a Palau amb l'equip de govern, i la compareixença del president de la Generalitat s'ha produït fa uns instants amb aquest anunci: eleccions anticipades el 12 de maig. És tot, ara continuem amb la programació habitual del Connectats.
Bona tarda, Connectats. Soc el Jaume, de Ràdio Castellà, i avui us porto una recomanació musical que està de rabiosa actualitat. Es tracta de la cançó What Was I Made For, disculpeu la pronúncia, de la Billie Eilish i el Phineas, que són germans. Aquesta cançó va guanyar l'Òscar aquest diumenge, aquesta matinada del diumenge, quasi bé dilluns, va guanyar l'Òscar a millor cançó. I tot i que s'ha parlat molt més de l'actuació d'I'm Just Ken, del de Ryan Gosling, que va ser espectacular, aquesta actuació també va ser preciosa, bonica, intimista, amb una posada en escena sòbria, els dos estaven super compenetrats i molt bonica de veure i també d'escoltar. Per això us la deixo per aquí.
Coses d'ara, coses que tenen a veure amb qüestions recents, d'actualitat, segurament. Avui l'Oriol Carreras i el Sergi Estapé ens parlaran d'una cançó i també d'una cantant molt peculiar. No sé el motiu, no sé qui és la cantant ni quina la cançó. Ara ens ho explicareu, no, nois? Bona tarda.
Tornem una setmana més, sí, l'amic Oriol Carreras, sí, i un servidor, Sergi Estapé, en aquesta secció, que es diu Coses d'ara.
Molt bé.
D'ara.
Que és, diríem, una continuació d'una altra que es feia, que es deia Coses d'Antes.
Sempre ho hem d'explicar.
Talla'm, eh? Sí, talla'm, però tu talla'm quan tu vulguis.
Sí. Saps, hola! Què tal? Bona tarda. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola.
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 Qui deia hola?
Hola. Hola. Qui el Jordi, aquest? El Jordi.
Qui és aquest?
És el Jordi?
No, que no,
el Jordi. El Jordi Rueda, el control de vies de so.
Me'n vaig. Adéu.
Adéu.
Hola. Tanca la porta.
El problema de la porta sembla que no hi és, no? Des que fem el Coses d'Ara.
A la porta?
No, no, que la porta, que mira, es tancava la porta i aquelles coses que t'havies d'aixecar.
Què tal? Com estàs?
Bé, i vos?
Per què sempre hem d'explicar que aquesta secció...
No, ho faig per...
Que trenca molt el programa, la Connectats.
No, no, trenca.
Que t'ha dit alguna cosa la Carme? Carme?
Què?
Carme, fa dies que no la saludem, eh?
No, però trenca, perquè clar, el programa té una línia, potser nosaltres no entrem en aquesta línia.
No caldria, no caldria presentar sempre de la mateixa manera.
Però tu saps si trenca o no trenca?
Queda clar, sí.
Que segueix igual. Ara deu ser molt millor, si no hi soc jo. Bueno, escolta...
No m'ho facis dir.
A veure, parlem d'un artista, d'una músic de 65 anys. Aquestes notícies sempre...
65 anys ja s'ha jubilat, o no?
Els músics es jubilen?
No ho sé.
Clar, és en el tema artístic que és complicat, és complicat. Tu jubilaràs?
Sí, espero que sí.
Tu jubilaràs? Tan, 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 sí.
Bueno, tu te jubilaràs?
Aquestes notícies sempre es diu l'edat, no sé per què, no sé per què. Sempre una dona de tant.
De tant, tant.
Bueno, però és igual.
Depèn del context, s'interessa saber. Per exemple, la setmana passada parlaves d'una brasilenya que estava com un llum.
Quina memòria que tens, Sergi.
I tenia 37 anys.
Ni me'n recordo, ni me'n recordo.
Bé, és igual. Va.
Bueno, estic parlant d'una música que es diu Anna Subirana, és catalana.
Fa vers. Anna Subirana i de segon Suanna.
Suanna. Bé, té 65 anys, eh?
Ah?
Doncs, bueno, fa molts anys que es dedica al món de la cançó, sobretot
és
de la
de
veu...
És de Barcelona o és de...
No ho sé. Va. No ho sé, ara mateix suposo que sí. Crec que sí.
Sí.
Però fa molts anys que es dedica al món de la cançó Subirana, i sobretot... Escolta, sobretot a la música... improvisada. Mm? O sigui, no estic parlant
està
de jazz. No estic parlant de jazz.
No.
No estic parlant de jazz.
No.
Perquè els del jazz diuen que improvisen i ho tenen assajat.
No ho sé.
Sí. No?
No ho sé.
Alguna vegada, els solos. T'agrada el jazz?
Segur que està molt bé el jazz, però tampoc seria el gènere que a mi m'agrada més, eh?
A mi una vegada una em va dir, diu, sent de Terrassa t'hauria d'agradar el jazz i el hockey. I dic, no té per què.
No té per què, exacte.
L'hoquei, no té per què. No, idiota, li vaig dir.
No,
idiota.
No
sí, no, li vaig dir.
Però per què m'has mirat a mi quan has dit idiota?
No, perquè no tinc ningú més. Ah. Bueno, en fi, podia Anna Subirana. Idiota.
Anna Subirana, que no és del jazz.
No és del jazz, però sí que una mica... Jaceja. Tocat una mica ha jazzat.
Del sud, és del sud.
És del sud o del nord. Doncs...
Tant se val d'on venim.
Escolta bé això, perquè improvisa.
Va.
Queda't amb això. Va. Improvisa. Va. Ha fet un disc, els 65... 65, un moment. Fet el seu primer disc. Mm. El seu primer disc en solitari.
Mai és tard.
Ella sola. Però dic primer disc perquè sempre es diu vulgarment, es diu, ha tret un disc, ha tret un àlbum, que això fa una ràbia, ha tret un àlbum, i no, en aquest cas no ha tret ni un disc ni un àlbum, ha tret un caset. Sí, el seu treball, el seu primer treball l'ha tret en caset.
Si no l'escoltarà ningú, perquè ningú té caset ja.
Ja és una metàfora.
Ah, val.
És una metàfora perquè, evidentment, és allò de dir, bueno, no escoltarà ningú, efectivament. Quan fa... Tu havies sentit algun cop Anna Subirana?
No.
Veus? Aquí està la metàfora.
Però el caset, sí.
Però ho entens? Havia escoltat més el caset
no.
que l'Anna Subirana. Doncs bé, atenció, anem a escoltar. A muntar, però tot a dalt, d'Anna Subirana. És ella, eh? No és broma.
Però no era música.
Sí, està cantant.
Això és cantar?
Està improvisant.
Ah.
Està improvisant.
Diu hey,
hey.
Sí.
No acaba d'engegar, oi? La cançó es diu Efímera.
Efímera que no sigui efímera. Sí.
Bueno, de fet, el caset es diu Efímera. Està a la venda, el caset.
Però està... O sigui, això ho grava...
Ella diu...
Grava el llit.
No, ella diu... Ella diu que la improvisació és la clau, vale? Cal dir que és professora de cant, improvisadora, ho dic perquè si hi ha algú que... que la coneix i ara estem quedant malament nosaltres. Jo vull
dir... No sé si estic quedant malament. O sigui, podem expressar que jo hi trobo, pues, que no li trobo la gràcia. Sí,
hem tancat la cançó, bueno, dic per no perdre el fil.
Hey, hey, hey. Algunes pel·lícules de western, de les tribus índies, canten més o menys així.
Sí, no, però...
Para dir canta. Que falle Dios.
La improvisació és la clau, segons diu ella, sortir i jugar.
José Luis,
és com si...
ha aparegut el Torrente. Sí, Torrente.
Sí, sí, Torrente. Bueno, el cas és com si nosaltres ara ens poséssim a cantar, per exemple, això.
Sí.
Si podríem fer-ho.
Seguro.
I fer un caset d'això, eh?
Podríem fer coses d'ara. Coses d'ara.
Però tu ara t'ho imagina't, que vas a la presentació de l'Anna Sobirana, que va fer una presentació, sí, sí, i a més podies comprar el caset.
Però llavors què canta? Rosa. És a dir, si ella improvisa el caset...
Espera, te'n vas a la presentació d'ella, no? I ella diu, perdó, eh? Diu, jo improviso, no l'he sentida mai amb ella, jo improviso, canto cançons, diu, ah, mira, doncs em compro el caset. Tu poses això a casa, poses això a casa i no... Demana explicacions, demana explicacions. I llavors els veïns... Els veïns. Com s'escolta això? Tu, o vas amb el cotxe? Tu vas amb el cotxe conduint?
Si tens un cotxe amb caset, vol dir que tens una carraca...
Bueno, però hi ha aparells... Bueno, potser ho has passat a MP3 o el que sigui, i sona això.
Però jo la pregunta
parat
és...
amb un semàfor, eh?
La pregunta és... Sí, clar, si estàs parat amb un semàfor, igual la Guàrdia Urbana et fa fora.
Però és que sempre passa, eh? La pitjor cançó et sona quan estàs parat al semàfor.
Però la meva pregunta és... Si ella ha gravat improvisant, quan, per exemple, diu, vaig a un concert de l'Anna Sobirana, aquelles cançons tu no les has sentit mai, perquè està improvisant una altra vegada.
Clar.
No?
Clar, clar.
Sempre és... improvisa. O sigui, llavors té mil clar. Milions de cançons.
Bueno, és com el jazz, és com el jazz, que tu tens, tens de referència tal tema, no? Però tu vas a veure el vas a veure en directe i potser aquell tema que dura 3 minuts, en concert el fan de 12 minuts.
12
ja saps
minuts.
Tu que
sí,
es flipen
sí, sí.
Allà i comencen a tocar sense parar. Anna Sobirana, en concert. Ja, si vols, quan sàpiga...
Quedem,
doncs,
quedem per anar amb la...
Quan faci
anem
gira...
La Carme, anem els tres a veure la...
Diu, el fet d'improvisar... Anem els tres.
Sí.
Anem els tres, que també el quadro serà maco.
Jo quan comenci, començaré. Bravo!
Gràcies per la invitació,
tu ja saps de què vas.
I demanant un bis. Otra.
Tu ja saps de què vas.
Sí, sí, sí.
El fet d'improvisar amb músics que admiro, amb gent de la dansa, de les arts plàstiques, poetes de diferents procedències i cultures, em permet afinar els meus sentits, fluir, aprendre i gaudir. Això diu l'Anna Sobirana, que avui l'hem escoltat aquí en el Connectats.
Si ens escolta, unes salutacions a l'Anna Sobirana. Escolta,
sí,
tu, a ella li agrada fer això.
Exacte,
a mi no em convenç, però escolta tu.
Sí, sí. Confirmar que és de Barcelona. Bé, a banda d'això, he experimentat amb música.
Sí.
Dic, ara com ho... Perquè he pensat, dic, això quedarem curts. Tot i que el temps és llarg, però quedarem curts. Quedarem curts, perquè això tampoc no
vols
pot estar...
Vols tornar a escoltar?
No, no cal, no cal. No, no. He estat experimentant aquests dies, aquests darrers dies, preparant
sí.
la secció,
sí.
perquè fixis
sí.
les hores que hi dedico
sí, sí.
Amb una web d'intel·ligència artificial.
Ah,
vale? Que
i vas
passar.
Posar la cançó de la Sobirana.
No. En aquesta web tu poses una descripció, el que vulguis, li expliques la vida, i a partir d'aquí fa una cançó.
Sí.
O sigui, però un moment, eh? I jo ho he fet amb el Coses d'Ara. Amb la secció de Coses d'Ara... Sí.
Home!
He posat Coses d'Ara...
M'agrada molt.
I tal. Però el que passa és que aquestes web són, diguéssim, en català, no l'acaba de llegir bé. Però jo l'he fet en català. S'espavili, saps?
Sí, sí,
s'espavili.
Sí. Espavila-te!
I he posat Coses d'Ara... Bueno, coses relacionades. La vols sentir?
Sí, clar.
Tinc dues versions.
Va.
Sentim la primera.
Cosas d'Ara que nos llenan de gozo con Carmen Reverta y su buen rollo Sergio Estapel y Oriol Carrera, risas y todo
sí.
Cosas d'Ara
de fora estàs a dir que hi ha una aplicació que ja feia això
llenos de buena gente risas, bromas y mucho amor cosas d'Ara momentos de esplendor
cero patatero
això és la mateixa
clar,
tu li dones uns ítems i llavors et fa una reconstrucció del que vols. Són en castellà, l'estem ajudant a treballar en català, eh?
Però jo haig de dir que hi havia una aplicació, i de fa anys, estic parlant de fa 10 anys...
Espera, que ha inventat la intel·ligència artificial, ara.
Que ja ho feia, això.
Ja ho feia?
Sí.
Sí, eh?
Sí.
Sí.
No sé si la tinc.
Em sona, que és veritat.
Es deia Songfire o una cosa.
Mira,
així.
Escolta aquesta altra.
Sí. Radio una
sección especial. Hay una sección especial. Cosas tan calientes que ya con Carmen y Sergio y Oriol
también. Risas y buen humor. Jo crec que
estic
s'ha de posar de sintonia, això.
Espera, Eurovisió, eh?
Ja, la sintonia. Haig de dir que estic visquent un dels millors moments...
Coses d'ara, tot el món a bailar, eh?
Vinga.
Un dels millors moments de la meva relació amb la ràdio, aquí al Connectats, a la Municipal de Terrassa, a l'antiga Ràdio Terrassa, a Cervallers... Sí. És a dir, és el millor moment, és el moment, més àlgid, o sigui, àlgid. És impossible superar-ho.
Has tocat sostre, diguéssim, és el límit.
Sí, que surto amb una sintonia, no? Seria allò de senties, doncs, bueno, els Cuní, aquest... Que els...
Jo, si vols, pel proper dia, perquè estic treballant amb aquesta web, l'estic obligant a cantar en català. Si vols, pel proper dia, em faig una de les coses d'ara en català.
Va. Així, home.
Quina t'agrada més, per això, de les dues?
La primera, aquesta era més com Nino Bravo, potser Nino Bravo no.
Sergio Dalma, no?
Sí, Sergio Dalma, i la primera potser...
Dalmatejava una miqueta, no?
Jo voto per la segona.
La fila, no?
Segona.
Jo crec que la... Aquesta és la primera, que fa més d'estiu, potser, no? Aquí diu rotllo. Aquí vull matitzar que diu rotllo. Jo vaig posar... Buen rollo.
I què diu?
Clar. Su buen yo-yo.
És que a vegades no sap pronunciar bé. No sap pronunciar massa bé.
Què farem?
Però, bueno, en fi...
Però escolta'm una cosa. Això pot ser, això és el futur. No?
Aquest és brutal, eh?
No, és que...
És un temazo, eh?
Jo crec que... Jo et poso deures, eh? Has de fer una cançó, no sé, de... tema que vagi, que així, cada setmana, quan
cada setmana
un tema, del... una cançó relacionada amb el tema.
Bueno, podem
fer-ho. Per exemple, parles de com se diu aquest ara que parlàvem. Ara,
ho podem fer, eh?
Sí?
Posem-lo
sí.
De sintonia, please.
De l'Anna Sobirana.
De la Sobirana.
És que, fixa't tu...
Però
fixa't tu, l'Anna Sobirana, que canta improvisadament només amb la veu, i tenint això, que no has de cantar ni res...
Escolta'm una cosa, passa'm el link, d'això, que jo també vull practicar.
Espera, he seguit practicant amb l'intel·ligència artificial amb una altra, que ja vaig parlar-ne un dia, em sembla, o no, no sé, que pot separar l'àudio de la música, de qualsevol cançó. Sí. I per provar-ho, el primer que em va passar pel cap va ser Hosmer, amb el Superfort, saps, aquest tema. Bueno, tira-lo un pèl més endavant, perquè fins que no canta... Vale, Superfort... Però ja he deixat de sentir... Doncs, com deu ser Hosmer, o com devia ser Hosmer cantant aquesta cançó quan la va gravar? I, clar, he fet aquest experiment. Mira. Malgrat tan il·lusió, però ja he deixat de ser tímid. He descobert la veritat. Has vist o què?
Soc un home
sense límit. La tornada és totalment depriment, eh? Mira. Escolta la tornada. Mira.
Quan la gent em somriu...
És seca, eh? Quan perd molt, eh? Bueno, he agafat un altre gran artista, com és... El Puma. Pavo Real. Una lletra que ningú sap cantar. Tothom la balla, aquesta cançó, tothom li agrada pel ritme musical,
sí.
Però la lletra...
Ningú la sap.
Però atenció... Com canta, sense la música, el Puma. Perd, eh? És que perd. Queda despullat.
Estàs dient que cantar a capella perd.
Home, estem fent una Anna Sobirana.
Però sense improvisar.
Exacte, sense improvisar.
Seria el Puma Sobirana?
Seria el Puma Sobirana. Bueno, amb això ens n'anem, eh? Vols que ens n'anem amb aquesta?
Va, vinga.
Vinga, va. Doncs ja està, ja ho tindríem,
doncs ja ho tindríem. Sergi. Però escolta, estaria bé això, que cada dia... És complicat.
Bueno, ho podem fer. Provarem.
Intentem una funció al final, acabem...
Vaig estar a punt de fer-te'n una per tu.
Per mi,
bé. Sí,
estàs fet tot un Leonardo Dantès.
No, és que enganxa, Enganxa.
Bueno, passa'm el link,
va. Ja t'ho passaré.
Fins la setmana vinent.
Adéu.
Canteu, que el món s'acaba.
Avui és un dia d'alegria pel barcelonisme.
Com ens ha agradat aquest experiment que han fet l'Oriol Carreras i el Sergi Estapé. Jo ja he votat per la segona opció, que és aquesta que sonava. A veure si em fan una mica de cas, perquè, clar, és que saludo, no contesten a destemps, és igual, si és que total és un disbarat, Per cert, acabem recordant que el president aragonès ha avançat el 12 de maig les eleccions al Parlament. Ho hem parlat a la tertúlia, hi havia diferents escenaris, doncs aquest és el resultat definitiu d'aquesta última reunió que hi ha hagut a Palau aquesta tarda després de la compareixença per anunciar precisament la nova data d'eleccions, 12 de maig. Gràcies a tots per haver-nos acompanyat. Demà més serà edició de dijous del Connectats a partir de les 4 i 3 minuts. Fins aleshores, acabeu de passar molt bona tarda.
Sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Stop, look and listen, baby, that's my philosophy.
Yes, there is now.
It's called rubbernecking, baby, but that's all right with me. Stop, look and listen, baby, that's my philosophy. Just go home, sitting on the back porch.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat. Ràdio